Bon dia, avui és dilluns 30 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Què tal? Benvinguts al repàs de l'actualitat de l'Espluga de Francolí i de la Conca de Barberà. Avui és dilluns, primer dia de la setmana i també primer dia laborable després de l'aplicació de l'article 155, tot plegat també després de que el Parlament de Catalunya aprovés la declaració de la independència de Catalunya. Durant el cap de setmana, alguns dels municipis de la Conca de Barberà han celebrat diverses esdeveniments per celebrar aquesta proclamació de la República Catalana i avui doncs explicarem quines són les reaccions locals a aquesta declaració. Per tant, avui escoltarem opinions d'alcaldes de la Conca de Barberà, com creuen que s'han d'afrontar aquests dies i si reconeixen o no el Parlament de Catalunya i els seus els consellers de la Generalitat com a representants polítics actuals. Tot plegat, com dèiem, després que el govern central dissolgués el Parlament de Catalunya, anunciés que s'assabent també del càrrec als consellers de la Generalitat, del govern català. Això ho feia mitjançant un anunci el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Doncs de tot plegat, avui en parlarem amb els alcaldes i també amb el diputat del Parlament de Catalunya, Ferran Civit, l'Espluga Ferran Civit, que també ens explicarà com va viure aquesta jornada. Avui, però, és dilluns i, per tant, també ens hem de referir als actes que s'han celebrat a la Conca de Barberà durant aquest cap de setmana, perquè, sobretot diumenge, a l'Espluga de Francolí es van viure tres actes i avui els explicarem. D'una banda, la Coral Aprodisca va celebrar amb la cultura popular espluguina el seu sisè aniversari d'aquesta formació musical. Es va fer amb un acte al Teatre del Casal i, d'altra banda, el Teatre Folk i Torres del Casalet va arrencar la nova temporada del Casalet Kids amb el primer diumenge d'espectacle. Alhora, també, a l'Auditori Carulla Font es presentava la publicació dels Goigs de mossèn Ramon Muntanyola, coincidint amb el centenari del seu aniversari. I a Vilanova de Prades, aquest cap de setmana, han celebrat la Festa de la Castanyada. Avui en escoltarem la valoració que en fa l'alcalde d'aquest municipi, tot plegat en aquest informatiu diari d'aquest dilluns 30 d'octubre. Comencem!
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I com dèiem, en començar avui és dilluns 30 d'octubre i ens volem fer ressò de les reaccions locals a la declaració de la independència de Catalunya i també a l'aplicació de l'article 155. La majoria de consistoris de la Conca de Barberà donen suport al govern de Catalunya encapçalat pel president Carles Puigdemont i veuen amb bons ulls la declaració de la independència. Alguns dels alcaldes de la comarca van viure des del Parlament les votacions d'aquest passat divendres i asseguren que proclamar la República Catalana és l'única sortida perquè l'aplicació de l'article 155 era inevitable. Com deien, molts dels alcaldes ho van viure de prop en el Parlament de Catalunya. S'hi van desplaçar una quinzena d'alcaldes de la Conca de Barberà per viure aquestes votacions del divendres en les que es posava doncs, en votació aquesta declaració de la independència de Catalunya. Escoltem a Carme Amenós, alcaldessa de Passanant i Belltall.
El divendres va ser una jornada molt emocionant, emocionant personalment i emocionant col·lectivament. Ho vam viure amb molta intensitat, era un moment que esperàvem tots, el que passa que tampoc ningú ens ha dit mai que seria una cosa fàcil, no? Però, bueno, per un dia o altre havíem de començar-ho i crec que divendres vam fer un pas molt important.
Doncs com escoltàvem Carme Amenós, que assegura que va ser un pas molt important i és que molts dels alcaldes de la Conca han engegat la setmana reconeixent el govern de la Generalitat com a autoritat referent malgrat l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol. Escoltem a l'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Magí Trullols.
Aquí a Santa Coloma de Queralt, mentre no canvia res, reconeixem el que sempre hem tingut el president. Vull dir, nosaltres vam estar presents allà al moment de fer la declaració d'independència, vam donar suport al president i, per tant, mentrestant, nosaltres no reconeixem cap altre que el que tenim actualment.
Aquest és un reconeixement que fan la majoria dels alcaldes de la Conca de Barberà. Si anem a l'Espluga, doncs el que ens trobem és el mateix. Escoltem a David Rovira, alcalde del municipi.
A veure, nosaltres en principi jo crec que hem de seguir fent el mateix que hem fet, estar atent a tot allò que ens demani el govern i el Parlament de Catalunya, pues, per ajudar a consolidar aquest procés. Tots som conscients de que hi haurà dificultats perquè Madrid no ha aprovat un decret que és molt dur, que a més no han emès al final pràcticament cap esmena, tret de, em sembla que dels mitjans de comunicació, però no han emès cap més, i que a més el to amb el que s'han dit les coses i les ganes de fer-ho, pues és de ser contundents i aplicar. Jo crec que ha estat una bona estratègia per part del Parlament votar en secret.
Aquest era l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, també en sintonia el que ha dit també en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Dissabte vam fer una mica d'acte i vam deixar ben clar que l'Ajuntament de Montblanc, doncs, només contempla la legalitat de les nostres institucions, del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, i que nosaltres no acceptem el desplegament del 155 de la Constitució.
Bé, tot i que el suport majoritari a la declaració de la independència és clar, els representants polítics dels municipis de la comarca no amaguen que estan afrontant els dies amb incertesa i temen per les conseqüències que pugui tenir l'article 155 en l'administració local. Escoltem ara a Joan Güell, que és alcalde de Vimbodí i Poblet.
Doncs temem per les conseqüències que pugui tenir, doncs, a nivell del que són els pagaments ordinaris o els reconeixements de les obligacions que la Generalitat tenia amb els ajuntaments. I en qualsevol cas, també molta tristor, no? Perquè en el fons jo crec que aquí, doncs, sense cap legitimitat, el que s'ha pretès és desbancar, doncs, un govern escollit democràticament per la ciutadania de Catalunya. I en qualsevol cas també el que nosaltres hem de tenir molt clar és que allà on rau la sobirania és el Parlament, i és aquest el que escull, doncs, el president de la Generalitat, no?
Bé, d'aquesta manera, Joan Güell també reconeixia encara la legitimitat de l'actual govern de Catalunya, que d'altra banda sí que és veritat que Mariano Rajoy anunciava també el mateix divendres al vespre que se sabe tots els càrrecs dels consellers de la Generalitat i també dissolia el Parlament de Catalunya. Bé, continuem amb aquestes declaracions, aquesta doncs, conversa que hem pogut mantenir amb diversos alcaldes de la Conca de Barberà. I és que, com dèiem, doncs viuen amb incertesa aquests dies. Per exemple, Magí Trullols, alcalde de Santa Coloma de Queralt, considera que els passos del govern haurien de ser més ferms i més concrets, perquè, per bé que reconeix la complexitat del moment, admet que també doncs, no saben si estan en dues legalitats o no. Escoltem aquestes declaracions de l'alcalde de Santa Coloma de Queralt.
Jo entenc que hauria de ser una cosa més ferma, més concreta, o sigui que ara mateix no sabem si estem amb dues administracions paral·leles, si només n'hi ha una de sola, com ha de funcionar. Jo entenia que després de la declaració d'independència doncs es posaria en pràctica la llei de transitorietat, però pràcticament amb immediatesa, no? Perquè el dia següent es pogués posar en marxa tot. Però veig que de moment això no acaba de rotllar. Suposo que també és molt complex tot plegat.
L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va reconèixer divendres en aquest acte de celebració que va acollir l'Espluga que els dies que vindran seran durs, però manté el suport a les institucions i assegura que el que s'ha de fer en aquest cas és dels governs municipals és seguir les indicacions que mani el govern i el Parlament de Catalunya.
A veure, nosaltres en principi jo crec que hem de seguir fent el mateix que hem fet, estar atent a tot allò que ens demani el govern i el Parlament de Catalunya, pues, partirà per ajudar a consolidar aquest procés. Tots som conscients de que hi haurà dificultats perquè Madrid no ha aprovat un decret que és molt dur, que a més no han emès al final pràcticament cap esmena, tret de, em sembla que dels mitjans de comunicació, però no han emès cap més, i que a més el to amb el que s'han dit les coses i les ganes de fer-ho, pues, és de ser contundents i aplicar. Jo crec que ha estat una bona estratègia per part del Parlament votar en secret.
Bé, de fet, continuem amb aquestes declaracions perquè, com dèiem, aquest suport al govern de la Generalitat, com escoltàvem a David Rovira, és un dels punts que també s'ha repetit en altres declaracions d'alcaldes de la comarca i, de fet, un dels punts de coincidència dels alcaldes i alcaldesses és que és necessari actuar en bloc i donar suport a les institucions catalanes.
Bé, mira, jo crec que en aquest moment tenim que ser molt prudents, tenim que esperar a veure què ens diuen des del govern de la Generalitat i des del Parlament, i el que nosaltres tenim que fer és estar amatents, i una qüestió que serà molt important, doncs, procurar que tots anem a una, que no hi hagin dissensions, que no hi hagin baralles i que la decisió que es prengui, doncs, sigui unitària de tots.
Prudència i unitat, aquestes eren paraules de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. També conscient del pes que juga el món local, així parlava Carme Ferrer, alcaldessa de Senan.
Jo entenc que és a dir, tot el món local, d'alguna manera, és com el suport polític de sota cap a dalt, no? Aleshores, si tot el món local va a la una, el govern va a la una, i pues, ja és tot els àmbits polítics dels diferents partits independentistes, pues, també hi van, jo penso que això hauria de ser victoriós.
No molt lluny s'hi referia Carme Amanús, alcaldessa de Passanant i Valltall, que també considera que els ajuntaments són una base forta i que s'han de continuar amb la mateixa línia que aquests darrers mesos.
Però jo crec que des dels ajuntaments el que hem de tenir molt, molt present és que som una base molt forta, som molts alcaldes que estem al costat del govern i del president, i anar seguint el que ens vagin manant, el que ens vagin dictant ells. En principi, jo particularment estic a l'expectativa del que ens vagin dient, però vamos, en pas ferm.
I una de les altres indicacions que ens arribava en aquest cas de paraules de l'alcalde David Rovira és a continuar mobilitzats al carrer.
Nosaltres hem de seguir mobilitzats, hem de seguir atents, hem de fer notar la força de l'estat civil, que és el que pot aguantar això, perquè ells sabem que des del punt de vista legal i jurídic doncs són més forts en aquest moment que nosaltres, i per tant han de claudicar i han de sentar-se a negociar amb un règim d'igualtat, com deia la proposta que s'ha aprovat, doncs perquè es convencen de que no podran sortir-se'n només amb la repressió i amb les amenaces, amb la fiscalia, que és l'únic que han fet.
I divendres, pocs minuts després de la compareixença de Mariano Rajoy, en què anunciava aquesta aplicació d'article 155, la decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya, en diversos punts de la Conca es van celebrar algunes reivindicacions, algunes celebracions de la proclamació de la República, la benvinguda, es deia, a la República Catalana. Un dels casos va ser l'Espluga de Francolí, en què hi van participar un centenar de persones, però també, d'altra banda, per exemple, a Vimbodí i Poblet també hi va haver gent que va sortir a la plaça de la Vila per celebrar aquesta sorpresa, aquesta proclama del Parlament de Catalunya. Escoltem, doncs, a l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell.
Des del municipi, doncs, es va viure amb moltíssima alegria, fins i tot de forma, doncs, espontània. Es va organitzar, doncs, una celebració conjunta a la plaça Major per brindar per l'arribada, doncs, d'aquesta república tan esperada, i en qualsevol cas, doncs, amb molta il·lusió.
Bé, també hi va haver una mobilització no tan nombrosa, va ser el municipi de Senan, i un dels municipis on, per exemple, no hi va haver mobilització durant tot el cap de setmana va ser Sarral. Així s'hi referia Josep Amill, l'alcalde d'aquest municipi.
Jo estava al Parlament i quan vaig arribar, que vam arribar molt tard, ja no es va fer res, però no es va fer res. La gent, el que passa és que la gent està contenta i està preocupada per com se desenvoluparà això, però la gent, jo crec que majoritàriament va anar a votar per la independència, i el que vol és la independència.
Bé, els alcaldes de la Conca, majoritàriament, com escoltàvem a Josep Amill, consideren que aquesta declaració de la independència té un aval suficient.
A veure si em pregunteu que si tots els ciutadans de Montblanc i estan conformes, te diré que no, però jo crec que molt majoritàriament, i així se va expressar en el ple passat, en què hi van haver 12 vots a favor i una abstenció, doncs jo crec que majoritàriament, doncs, aquí a Montblanc hi ha, no per part de l'Ajuntament, sinó per part de la ciutadania, doncs, aquest concepte de que el nostre govern és el govern de la Generalitat.
Escoltàvem a Josep Andreu, qui també afegia que el PP no pot decidir per tots, en aquest cas referint-se a la compareixença de Mariano Rajoy, en què anunciava que dissolia el Parlament i també en cessava els consellers.
Normalitat absoluta, però tinguem molt clar quin és el nostre govern i que nosaltres no acceptarem que un partit que té 8 diputats de 135 i que no té cap majoria parlamentària ni molt menys, sigui el que decideixi per tots nosaltres i per la voluntat popular expressada en les últimes eleccions.
I bé, Mariano Rajoy, en aquesta compareixença de la que els parlem avui, també va anunciar que pel 21 de desembre es farien unes eleccions autonòmiques. Així s'hi referia Joan Güell, a aquest anunci.
Yeah, el que em diu doncs una mica del cor és que seria doncs, en aquest sentit un error participar en aquestes eleccions. Seria una incoherència pel que es va fer el divendres i, per tant, doncs, des del meu punt de vista, seria, crec, una temptació, una sortida massa fàcil a una situació que és cert que no és senzilla, però que l'hem d'afrontar doncs, amb certa actitud de resiliència, no? També, i una mica també de resistència, però sobretot molta perseverança i fermesa.
Bé, avui els hem posat sobre la taula aquestes declaracions d'alcaldes de la Conca de Barberà que consideren que a la comarca hi ha un suport força majoritari al govern de Catalunya, també a la declaració de la independència i, com escoltàvem, doncs asseguren que aquesta proclamació de la República és, de fet, l'única sortida a l'aplicació de l'article 155 perquè, si no s'hagués fet, doncs també s'hagués aplicat igualment. Com dèiem, en resum, a la Conca de Barberà hi ha suport majoritari al govern català.
Home, en general hi ha suport al govern de la Generalitat i i a la República entenc que també.
Així ho constatava l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer. Són declaracions que hem escoltat en aquesta jornada. Avui és 30 d'octubre, per tant, com dèiem, el primer dia laborable després d'aquesta aplicació de l'article 155, també el dia següent, també laborable a aquestes votacions que es van celebrar al Parlament de Catalunya.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I avui ampliem totes aquestes opinions que escoltàvem dels alcaldes de la Conca i ho fem parlant amb l'espluguí Ferran Civit. Molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia, què tal?
M'he reservat el càrrec. Com t'he de presentar? Encara diputat al Parlament de Catalunya o no?
Bueno, segons l'estat espanyol, soc diputat en funcions. Segons el poble de Catalunya, soc diputat plenament en funcions.
Ara parlarem tot plegat d'aquests dos punts de vista, com a mínim, de la realitat a Catalunya. Però explica'ns, com vas viure la jornada del divendres?
Doncs mira, no, una jornada històrica, emocionant. També trobant-me coneguts. Moltíssima gent amb qui portem molts anys treballant perquè arribés aquest dia i sobretot els dies que vindran. Un dia que a tothom li quedarà la retina, tothom que ho veia des de la tele, els que estaven allà presents, els que ho han mirat pels mitjans de comunicació en general. Una jornada fantàstica i molt maca, sincerament.
Molts dels que et van veure o vam tenir l'oportunitat de seguir-ho per la tele et van veure i en aquest cas força inquiet i fins i tot amb una urna sobre els braços que després vam conèixer que era una de les votacions del referèndum a l'Espluga de Francolí. Com va sorgir aquesta iniciativa de portar-hi aquesta urna?
Bueno, jo tenia claríssim perquè independentment de com s'ha fet la celebració final, perquè hi ha molts debats de si es feia d'una manera o d'una altra, finalment es va fer el que va sortir finalment, que era allò la foto dels diputats i govern allà dalt de tot de l'escala, i doncs a l'escala les alcaldies, les alcaldies representades, doncs hi havia diferents escenaris, però jo que tenia clar que jo colaré una urna i que aquesta urna sigui de l'Espluga, i també lògicament colaré també una bandera de la Unió Europea, de l'ONU, que és també la que es va veure allà, si us hi fixeu es veia tant la urna com la bandera de les Nacions Unides allà les dues juntes. I jo tenia clar, que havia de sortir a la urna perquè era de mandat popular, que era per això el que estàvem fent ara. I com sabeu el meu tarannà, doncs a tot arreu on vaig, a tot arreu on hi soc, el meu poble ha de sortir. I quina millor manera que sortir-hi amb la urna, doncs, de que centenars i centenars d'espluguins van votar-hi.
I unes votacions que al final encaminaven en aquesta declaració que va prendre el Parlament aquest divendres. En qualsevol cas, podríem parlar de que el consens, o com a mínim hi ha una part de la societat catalana que no ho veu així o que no reconeix aquesta declaració. Tu, des del teu punt de vista com a diputat, què els diries per intentar doncs donar a conèixer el teu punt de vista i que com creus que s'ha de pal·liar aquesta doble realitat o gent que no reconegui del tot aquesta declaració?
Bueno, primer és que això el que fem és per tothom. Vull dir, aquí no s'escolarà ningú, ni pensi el que pensi, parli el que parli, vingui d'on vingui, i encara que només vulgui assumir la nacionalitat espanyola i la catalana no vulgui assumir. Vull dir, això és per tothom. I això és per tenir simplement instruments d'estat, perquè tenir un estat a favor i de que vetlli per la ciutadania. Tota la ciutadania, i això inclou, independentment del que pensi, sobretot garantit el tema de drets socials. L'estat espanyol, doncs ara mateix ens ha demostrat que no actuï d'aquesta manera, ara mateix i moltíssimes vegades abans fins amb altres governs. Dos, nosaltres hem demanat per activa o per passiva moltíssimes vegades poder fer un referèndum pactat. O sigui, 8 vegades, i ara darrerament el president Puigdemont, quan ho va tornar a demanar, quan va posar la suspensió de la declaració, seria la 19a vegada, però escolta, nosaltres el que volem és, com sempre hem fet, és que això ho assumeixin les urnes. Vam muntar un referèndum, va poder participar tothom qui va voler, lògicament tothom qui va poder i que no va rebre la repressió de la policia i la Guàrdia Civil espanyola, perquè això també s'ha de dir, no cal que ho oblidem, però escolta'm, si no estan d'acord, nosaltres assumirem el resultat del que vulgui el poble de Catalunya, sempre, sigui sí o sigui no. I si ells creuen que ha de ser no i creuen que són majoria, escolta'm, no hi ha cap mena de problema per tornar a seure i trobar-nos amb un referèndum acordat entre les dues parts, entre l'estat espanyol i Catalunya, sense cap mena de problema.
Bé, poques hores de...
Això no té cap mena de solució que no passi per una urna, i en aquest cas una urna d'un referèndum.
Clar, poques hores després d'aquesta declaració compareixia Mariano Rajoy, president del govern espanyol, i anunciava, de fet, que dissolia el Parlament de Catalunya i també encessava dels càrrecs als consellers de la Generalitat i anunciava eleccions el proper 21 de desembre. En aquest cas són eleccions autonòmiques, però no sé si es pot fer una lectura d'eleccions plebiscitàries o com ho veieu des del bloc independentista.
Cadascú ara llegirà diferents escenaris, llegirà de diferents maneres, però cal tenir en compte una cosa, de que unes eleccions autonòmiques no solucionen res perquè deixaran el mateix mapa. O sigui, passi el que passi, si féssim només com eleccions autonòmiques, estirem al cap del carrer. Què fetem? Vull dir, tornem a estar igual, tornem a allargar el tema, xutem pilotes endavant. És que això només té una solució clara. Una, o tira endavant la República Catalana, o dos, hi ha un referèndum, perquè no es tracta només aquí de competir qui fa més mobilitzacions més grans, que per cert, vull dir, guanyem els independentistes de llarg, però el que es tracta és important és de comptar vots, però que el que sigui el comptar vots vol dir que després sigui vinculant el resultat tant per uns com pels altres. Si volen fer comptar-ho i que sigui així i solventar el problema d'una vegada, només es pot fer mitjançant un referèndum acordat per les dues parts.
Bé, dijous passat, si no m'equivoco, vas estar a Montblanc fent una conferència que portava per títol 155, ara què? El 155 ja s'ha aplicat, i per tant, ara què, Ferran?
Doncs ara, primer, avui és un dia que, en el qual doncs, molta gent està fent reunions, bueno, com aquest cap de setmana també, avui crec que s'acabaran de prendre totes les conclusions i a partir d'aquí les accions que vindran les properes setmanes, però ens trobem en un escenari lògicament inèdit per a tothom. Per mi, lògicament, el que vull és que la República Catalana doncs, continuï endavant, continuï amb la seva execució, i l'únic escenari que em plantejo ara mateix és, escolta'm, si no pot tirar endavant això, és que simplement doncs, fer un referèndum acordat entre les dues parts, perquè la Unió Europea fins i tot està apretant molt l'estat espanyol, vull dir, si us heu fixat, el 155 s'ha aplicat, no s'ha aplicat amb suficient intensitat, ja ha convocat eleccions ràpidament, l'estat espanyol és conscient que són unes coses i ja no les pot fer, però també és conscient de que la voluntat del poble de Catalunya també és ferma i que no hi ha marxa enrere. Per tant, ens haurem de seure més tard o més d'hora, i espero que sigui més d'hora que tard.
Bé, veurem com evolucionen aquestes properes setmanes, perquè la veritat és que tot canvia i força ràpid, la intensitat de totes les accions són força altes, l'actualitat política doncs, és molt intensa aquestes setmanes. No sé, Ferran, quin seria el teu últim missatge d'aquest primer dia laborable després de la declaració de l'aplicació del 155?
Que la gent vagi a treballar, que faci vida normal, però sobretot que tothom estigui preparat per qualsevol escenari que pugui sortir, i per actuar sempre pacíficament i democràticament. I si això ha de passar per unes urnes, espero que aquestes urnes doncs, siguin a través d'un referèndum i que totes, i això vol dir totes, tant una part com l'altra, acceptin aquest resultat. Nosaltres ho tenim claríssim que acceptarem el resultat. Ara falta veure si l'altre acceptaria el resultat.
Ferran Civit, diputat del Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bé, a vosaltres. Salut i República.
Dilluns 30 d'octubre hem dedicat aquest primer bloc de l'informatiu diari a fer balanç aquest primer cap de setmana després de la declaració d'independència per part del Parlament de Catalunya i també de l'aplicació de l'article 155, però continuem ara i ho fem amb altres apunts culturals importants que hem d'explicar d'aquest cap de setmana a la Conca de Barberà. Diumenge ple d'actes a l'Espluga de Francolí. D'una banda, la coral La Prodisca ha commemorat aquest diumenge els 6 anys de vida de la formació amb un concert al Teatre del Casal en què el folclore català ha tingut un pes important. D'una banda, la vintena de cantaires va fer sonar davant d'un centenar de persones un repertori de cançons tradicionals catalanes i de l'altra es va acompanyar d'entitats de cultura popular de l'Espluga per celebrar així el seu sisè aniversari, el sisè aniversari de la coral La Prodisca. El concert es va dividir en dos actes i va comptar amb una primera part en què la formació musical va actuar en solitari i en alguns moments acompanyada d'una bateria i alhora amb un repertori clàssic, mentre que en la segona part algunes de les peces musicals es van interpretar combinades amb les actuacions del Ball de Bastons de l'Espluga, els Gegants Neolítics de l'Espluga, també amb tota la família sencera, els Gegants de la Germandat de la Santíssima Trinitat, els Gallers de l'Espluga o l'acompanyament musical de Marina Nadal amb la flauta dolça. Aquest concert va ser, doncs, com dèiem, aquest diumenge a les 6 de la tarda i l'espluguí Josep Maillo, impulsor i director de la coral de Prodisca, va rebre l'escalf del públic, però també dels membres de la formació musical que van destacar la seva feina i la paciència de Maillo al capdavant de la coral. Per la seva part, la presidenta de Prodisca, Carme Sareda, va agrair la tasca del director de la coral i va destacar la continuïtat i perseverança dels cantaires. En podeu trobar a esplugafmradio.cat la galeria amb les imatges d'aquesta jornada al Teatre del Casal, que com dèiem va servir per celebrar el sisè aniversari de la coral de Prodisca. I també diumenge a la mateixa hora el Casalet Kids va encetar la nova temporada, ja la cinquena temporada d'aquestes propostes infantils, i va començar amb el primer espectacle, Sol Loki, un espectacle doncs, que encetava així la programació del Casalet Kids i va congregar més de 160 persones en aquest teatre Folk i Torres del Casalet, i és que realment hi havia ganes de començar aquest nou cicle de propostes infantils de l'Espluga. El Casalet Kids començava així amb aquest espectacle Sol i Loki a càrrec de la companyia Catarasca i només va comptar amb un sol actor a l'escenari. De la mà del teatre gestual, els sons i el mim, va transportar els infants a situacions increïbles que van fer esclatar les rialles del públic. I recordin que el Casalet Kids són propostes pensades per un públic familiar i les organitza un col·lectiu de pares i mares del municipi sense ànim de lucre. La programació també compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga i la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. A través d'esplugafmradio.cat en podeu consultar tant la notícia d'aquest primer espectacle amb les fotografies de l'inici d'aquesta nova temporada com també la programació completa de la cinquena temporada del Casalet Kids. I dissabte Montblanc va acollir la tercera edició de la Nit del Comerç del Camp de Tarragona. Es va celebrar dissabte 28 d'octubre a l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc i va reconèixer la polleria Antònia de l'Espluga pels seus 50 anys de vida que celebra enguany. El premi el va atorgar la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga, destacant aquest negoci familiar del municipi que en aquest mig segle d'activitat ha estat un establiment de referència a la comarca pels seus pollastres a l'ast. La Nit del Comerç del Camp de Tarragona és un acte que organitza la Confederació d'Empresaris de Comerç i Serveis de les Comarques Tarragonines i que aglutina les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Tarragonès. Aquest 2017, com us hem explicat, s'ha celebrat a Montblanc després que les altres edicions hagin passat ja per Tarragona i la Selva del Camp. L'acte va comptar amb la participació d'associacions comercials a diversos municipis del Camp de Tarragona i cada entitat va premiar comerços o professionals del sector del seu àmbit d'actuació. La Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga va premiar la Polleria Antònia, remarcant la trajectòria d'un negoci creat l'any 1967 i que ja compta amb tres generacions al capdavant del negoci. L'associació espluguina va destacar que l'establiment només ha tancat dos diumenges en aquests 50 anys per la mort de la senyora Antònia Vendrell i pel 60è aniversari de Joan Òdena, el fill d'aquesta família. La Polleria Antònia suma el premi a un eslògan que l'ha acompanyat durant molts anys i és aquest eslògan, el rei del pollastre a l'as. Aquest reconeixement doncs, el va rebre durant aquesta Nit del Comerç del Camp de Tarragona. I d'altra banda, Montblanc, la Unió de Botiguers i Comerciants del municipi va reconèixer a Viram Moix pel fet d'haver renovat un negoci tradicional de venda de pollastre en un establiment innovador.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I diumenge a l'Espluga es va presentar també el recull de goig de mossèn Ramon Muntanyola coincidint amb el centenari que celebra enguany en aquest poeta i sacerdot espluguí. Aquest diumenge 29 d'octubre també a les 6 de la tarda, en aquest cas a l'Auditori Carulla Font, es va presentar el llibre Els Goigs i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola, un recull de mossèn Roig i Montserrat que reuneix les creacions del sacerdot i poeta espluguí. El llibre que es va presentar aquest diumenge és una de les tres publicacions que s'ha editat enguany amb motiu del centenari del naixement de Ramon Muntanyola i Llorac, i el recull d'aquests goigs va sortir a la llum amb l'objectiu de reunir i preservar els cants escrits per Muntanyola. El llibre inclou 19 goigs i altres cants i himnes del sacerdot espluguí. Els goigs són uns cants en honor a uns patrons i normalment doncs, dedicats en aquests patrons, però mossèn Ramon Muntanyola no només els va dedicar en aquests patrons, sinó que també, incloent-hi la poesia i fins i tot un toc d'humor, va dedicar un d'aquests goigs a una somera. I bé, de fet, en aquest acte de presentació del recull de goigs de mossèn Ramon Muntanyola va anar a càrrec de Lluís Maria Monconill i Sirac, qui va destacar la faceta poètica de Muntanyola, sobretot destacant-ne la seva traça i en els aspectes sacerdotals, va destacar-ne la seva fidelitat. Deia que era una persona compromesa i va destacar dos conceptes, com dèiem, compromès i fidel. Tot plegat en aquesta presentació del nou recull, el recull d'aquest llibre Els Goigs i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola, que es va presentar aquest diumenge 29 d'octubre a l'Auditori Carulla Font.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
I anem tancant ja aquest informatiu diari, però encara amb més actualitat de la jornada, i és que aquest cap de setmana a Vilanova de Prades s'ha celebrat la 43a edició de la Festa de la Castanyada, una festa que doncs, ja s'ha consolidat en aquest municipi de la Conca de Barberà, i no només es van posar sobre la taula i en aquest doncs, espai els productes de temporada, sinó que també hi va haver un apartat important per al folklore de la Conca de Barberà, amb les actuacions dels torraris de Montblanc, els gegants Gorg i Espluc de l'Espluga de Francolí, i també el Terra i Pastor, per tant, la família sencera dels gegants neolítics de l'Espluga que van participar en aquesta Festa de la Castanyada, que, com dèiem, ja arriba a la seva 43a edició i es va celebrar tant des del 21 d'octubre amb els actes premis, però sobretot el gruix principal va ser dissabte 28 d'octubre i sobretot diumenge 29 d'octubre amb una jornada amb el mercat també de la castanya, amb esmorzar popular i, com dèiem, també amb l'actuació d'aquestes entitats de cultura popular del municipi. I d'aquesta festa de la castanyada el que volem fer és conèixer la valoració de com ha anat aquesta edició. Per això saludem ara a l'alcalde de Vilanova de Prades, l'Artur Miró. Artur, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com ha anat aquest cap de setmana?
Pues la veritat és que ha anat molt bé. És la 43a festa de la castanyada i el 32è mercat. I la veritat és que estem molt contents de l'afluència que hem tingut de públic i de gent en general, de tot tipus.
Quines són les propostes que agraden més any a any?
La gent aquí està ho té molt consolidat, puja a buscar bastant les castanyes i els productes de tardor que es fan aquí, com patates, avellanes, castanyes. Aquest any no hi havia bolets, però també algun any la gent ve per agafar bolets. En fi, la gent està molt acostumada al producte de tardor i vindre-la a buscar, i és com l'inici, no? L'inici del producte de tardor entre la castanya, i ja et dic que la gent està acostumada a això, a pujar això, a esmorzar i fer la compra o mirar a veure el producte de tardor, quina qualitat i com està.
Clar, i com està aquesta temporada de tardor, aquests productes, la castanya? Estem davant d'una campanya bona?
Bueno, aquest any malauradament no. També t'ho vaig dir, ha sigut un any amb molt poca producció perquè ha sigut un any molt sec i a part el fred va fer mal, el fred sardans va fer mal al castanyer. I bueno, en fi, és un any amb menys producció, és veritat, això sí que ha anat bastant a la baixa.
Amb tot plegat deies que la valoració d'aquesta festa de la castanyada és positiva. Quin és el perfil una miqueta de gent que hi teniu?
Sí, el perfil de la gent que ve aquí és... ve molta gent, jo diria que gairebé un 90%, entre un 80 i un 90%, són gent de la Conca, i que ve això, no? També a gaudir d'un esmorzar, a buscar el producte aquest de tardor, i a passar el matí, doncs, amb unes festes populars, no?, amb els gegants d'aquí a la Conca, amb els torraires de Montblanc. És com una trobada a Vilanova de Prades, no?, que es troba tot això, no?, els gegants de la Conca, Torrades de Montblanc, en fi, una festa així folklòrica, tradicional, i la gent està, ja dic, entre l'excusa d'anar a pujar a buscar les castanyes i buscar aquests productes, doncs aprofita ja al matí amb tota aquesta animació i amb tot aquest ambient.
Clar, què suposa per un municipi com Vilanova de Prades aquesta celebració de la festa de la castanyada?
Home, per un municipi com nosaltres, això, per dir-ho d'una manera que pugui entendre tothom, seria com per dir-ho així, com una festa major d'hivern, no? Vull dir, una cosa en què, per exemple, aquest fi de setmana han estat tots els restaurants, doncs, treballant, tot el sector de l'hostaleria i bar-restaurants treballant, el càmping també té molta afluència de gent, entre altres perquè ells també fan la festa Halloween, no aprofiten, però la castanyada també els hi dona, doncs, molta afluència de gent. Vull dir, és els negocis que estan dedicats, diguéssim, al turisme i als serveis, doncs reben, és un cap de setmana extra per ells.
Clar, ara ho deies, Halloween, fins i tot. Com es fa el fet d'haver de conviure aquesta castanyada amb una proposta cultural tan podríem dir, amb un recolzament tan fort de mediàtic com és el Halloween? No sé, com ha aconseguit Vilanova de Prades consolidar aquesta Fira de la Castanyada?
Bueno, és diferent, no? El Halloween és una aposta molt forta que fa el càmping pel Halloween i es practica durant, diguéssim, tot el dissabte, i crec que el diumenge ja no, no? Llavors, diumenge hi ha més pas, ja et dic, el tradicional, no?, a la festa en si del matí. El Halloween s'aprofita més el dissabte a la nit, potser també és un públic una mica més diferent, potser l'aprofiten més la gent jove, la gent doncs, que, bueno, aprofita una mica més la nit, però pràcticament nosaltres en la castanyada no hi trobem, vull dir, no ens cap ni competència ni cap cosa en contra, al contrari, vull dir, com més gent també ve al càmping, sigui per un motiu o l'altre, també a una hora o altra del matí fan cap a la nostra festa i disfruten de l'esmorzar o del dia o del que tinguem allí.
Aquesta festa de la castanyada de Vilanova de Prades, que no està molt lluny ja dels 50 anys de celebració, no sé quin camí hauria de seguir aquesta festa.
Bueno, nosaltres, a veure, esclar, si ens remuntem als inicis, això va ser promogut per valorar la castanya, no? Per fer una propaganda, per donar a conèixer la castanya de Vilanova de Prades, no? I en general de totes les muntanyes, però bueno, ja que la fem a Vilanova també és en especial de Vilanova. Clar, això el conreu ha anat molt a la baixa, perquè en alguna ocasió ja ho he dit que els castanyers estan en valls i en llocs que estan d'una inclinació important, que no es pot treballar amb maquinària. Els castanyers també tenen una malaltia que es moren. Vull dir, clar, nosaltres aquesta festa ha anat agafant un caire, més, és el que dic, no?, més folclòric, més popular. Sí que hi ha productes de la terra, i la castanya és el principal, però clar, l'ha anat tenint protagonisme en aquella fira comercial de l'inici, no?
Clar, doncs aquest podria ser un dels principals canvis que ha sofert aquesta festa de la castanyada, com deies, doncs, que la producció local ja no ocupa tant un pes tan important, per bé que sí, que abans ens confirmaves que molta gent puja a Vilanova de Prades i un any més ho ha fet per comprar aquests productes de temporada. Doncs Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades, gràcies avui per haver ampliat aquesta valoració de la festa de la castanyada, ja la 43a edició, diem-ho bé, i no sé si t'agradaria afegir alguna última reflexió al voltant d'aquesta celebració.
Sí, no, donar-vos gràcies a vosaltres per haver-me entrevistat i dir que tot i això, tot i que el conreu passi per aquests moments de problemes, que ja porta anys amb aquest problema de la malaltia, no acabem de llançar la tovallola des d'aquí, eh? No acabem de llançar la tovallola, ho tornarem a intentar. Aquest dia també tenim el director general d'Agricultura d'aquí de Tarragona i ho volem tornar a intentar, sigui en plantacions noves, sigui... Volem que no s'acabi de perdre la castanya aquí ni a Vilanova ni a les muntanyes de Prades.
Doncs amb aquesta aposta ens quedem i la celebrem, aquest producte de la terra, la castanya de Vilanova de Prades. Artur Miró, alcalde del municipi, moltíssimes gràcies i endavant amb aquesta celebració.
Pues, gràcies a vosaltres, bon dia.
Actualitat avui que hem volgut destacar aquest dilluns 30 d'octubre en un informatiu que, permeteu-nos que hagi estat més extens, doncs amb motiu d'aquesta actualitat a la Conca de Barberà, que aquests dies és més intensa en tots els sentits, tant políticament com culturalment, i és doncs motiu de que aquest informatiu avui hagi estat més llarg. Ens separem pocs minuts ja del punt horari de les 12 del matí, si ens escolteu en l'edició matinal, i de les 8 del vespre, si ho feu a la tarda. I parlarem de castanyes, i és que doncs, estem en època de castanyes i aquest dimarts es celebrarà la Festa de la Castanyada. I a la Conca de Barberà podríem afirmar-ho, que la festa central es farà a l'Espluga de Francolí, organitzada per Auvenguen un any més. Una festa que tindrà roba estesa, aquí escoltem aquesta formació de noies de la terra pròxima del Camp de Tarragona, però també del grup valencià Auxili i del DJ local Rico Rico. Són propostes que podeu conèixer a esplugafmradio.cat i avui els recordem que és el darrer dia per comprar les entrades d'aquesta festa. També hi ha un sopar popular previ. Tot plegat us ho hem explicat aquest dilluns 30 d'octubre. Moltíssimes gràcies un dia més per la vostra confiança, per haver encetat la jornada escoltant l'Espluga FM Ràdio i informant-vos a través d'aquest mitjà de comunicació. Sàpiguen que a esplugafmradio.cat podem conèixer totes aquestes notícies ampliades amb les fotografies i les galeries d'imatges corresponents i que la programació a l'Espluga FM Ràdio segueix. Ara, de fet, fem una pausa i després a Lectures amb Carme Callau, un nou episodi del Nocturn de Sant Felip Neri. I a les 12 del migdia avui és el moment de la reemissió de l'Inquiets, aquest programa divers i molt dinàmic de l'Espluga FM Ràdio. Com diu el seu nom, doncs ens inquieten moltíssimes coses i parlem de salut, però també de cultura i de propostes molt diverses. Avui, per exemple, destacarem Casa Llevàs, aquest projecte doncs una associació espluguina, i avui en coneixerem l'estat actual d'aquesta casa a Durro, que és de fet ja una casa de colònies. I a les 8 del vespre avui és el dia de l'Excuse Me, aquest programa d'anglès que mescla la música i les seves lletres per donar a conèixer doncs una miqueta d'anglès i de les particularitats d'aquest idioma. I és que aquí a l'Espluga FM Ràdio, com saben, l'aposta per l'anglès en aquesta nova temporada és ferma, i també a les 9 del vespre avui, i com de dilluns a divendres, també tindreu una nova entrega de l'Storytime, aquests contes en anglès aquí a l'Espluga FM Ràdio. Moltíssimes gràcies, això us dèiem, per la vostra confiança, i us desitgem tant un bon dilluns com una molt bona setmana. Fins aviat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Tercera part del capítol 8è, text primigènit.
Totes les històries tenen un principi en la vida d'en Frank Bodanovich. Es pot dir que aquest principi és el dia 6 d'abril del 1992, el dia en què oficialment va començar el setge de la ciutat de Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Un setge que va durar més de 3 anys i que encara avui és un trauma obert en la feble consciència col·lectiva d'Europa. En Frank Bodanovich, bosnià, ateu, de pares musulmans, trets occidentals i formació sincrètica, va saber de la mort de dos dels manifestants a qui havien disparat des de la seu del Partit Democràtic Serbi, el dia que va començar el setge. Les víctimes havien mort el dia abans, però en Frank va marxar de la manifestació abans de poder saber què havia passat aquell dia. Havia de preparar-se per al concert de l'orquestra i es quedava, faria tard, a l'assaig. No va ser fins a l'endemà, quan va llegir la notícia al diari Oslo de Bedenge, que va saber que la situació havia arribat a un punt d'inflexió, al punt de no retorn, i que a partir d'aquell moment el destí de Bòsnia i de la seva ciutat seria terrible. En Frank Bodanovich vivia amb la seva mare en una casa a la vora del riu Mihalkaća. El Mihalkaća és un riu odiós que algunes nits empodega la ciutat fins a límits insuportables. El color marronós de les seues aigües indica fins en quin punt la pudor pot esdevenir molesta. A l'estiu, quan s'ha de dormir amb les finestres obertes, perquè la calor arriba a ser inaguantable i els aires incondicionats són un vent car en casa en la ciutat postcomunista, com a mínima casa dels Bodanovich, menestrals de tota la vida i sempre gustos justos de calés, però en Franz, com la majoria de la gent que vivia a la riba del riu, allò no li importava, el riu era el riu i sempre havia estat allí, i eren ells qui havien escollit anar a viure a la vora d'aquell matí. Però l'olor del Mihalkaća era un presagi del que els esperava dies marronosos i empudegats a la claveguera d'Europa, allà on sempre començava la història. La seva germana petita havia anat a viure amb el seu marit, la nena, que acabava de néixer, en un apartament a prop del diari. El cunyat d'en Frank era un dels periodistes de Oslo Bodenche. La seva germana només tenia 23 anys, però ja era professora d'espanyol a la universitat. Ella sempre havia tingut molt bona aptitud per als idiomes i estava segura que aquella llengua li obriria les portes en el futur. I per això l'havia començat a estudiar des de ben jove i aviat va tenir la seva recompensa: la plaça a la universitat, una bona feina que havia de garantir un bon futur a la família i sobretot a la petita que acabava de néixer, que havia portat nova llum a casa dels Bodanovich. Tot d'una que va llegir la notícia al diari, en Frank va telefonar al seu cunyat. La Marta, la nena, havien de deixar la ciutat. Havia confós Sarajevo, no era un bon lloc per un nadó d'un mes. Mort el pare, era en Frank qui actuava com a cap de família. Com a tal, aquell era el consell més assenyat que els podia donar. Li va agradar que el seu cunyat hi estés d'acord. Sempre s'havien duit bé ells dos i el considerava un bon home, el millor que podia haver desitjat mai per la seva germana, a qui estimava amb bogeria. Aquella nit la Marta i la nena varen varen fer el darrer sopar a la seva ciutat i l'endemà aconseguirem travessar els controls i arribar a l'aeroport amb un bitllet de cap a Barcelona, la seva ciutat d'acollida. Aquella va ser la seva sort i la llarga la sort d'en Frank, encara que aquell dia no ho sabia i la nit va ser llarga i trista. El bloqueig oficial a la ciutat de Sarajevo no va arribar fins al dissabte 2 de maig del 1992. Aquell dia l'exèrcit serbi tenia ja el control de totes les carreteres. Només quedava la ruta suïcida a través de la muntanya, que alguns periodistes i alguns contrabandistes, ascendins de cop i volta a herois de la resistència de la ciutat, s'atrevien a passar sempre passen aquestes coses. Els informadors volen dur la veritat a cada llar i els agraden els reptes i per això intentant arribar de qualsevol manera al lloc on s'està decidint la història, mentre que els contrabandistes l'únic que volen és que les coses siguin com abans i poder dedicar-se al negoci de la manera més lucrativa possible. És, doncs, una fantàstica unió d'interessos. Els serbis bordejaven amb tot el que tenien a Frank Vodanovic.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà.
Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat. Assabenta't de tots els actes de l'Espluga i de la comarca. Consulta l'agenda a esplugafmradio.cat. La música, les millors cançons, aquí, només aquí, l'Espluga FM Ràdio.
Les millors cançons del moment a l'Espluga FM Ràdio.